Mira, el Consell de Ministres aprova la llei en normes per la implantació del sistema de gestió de la nova política agrària comú, o sigui, la PAC. Per a parlar d'aquest tema tenim el secretari general de la Unió, Carles Peris. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Mire, bàsicament, dos punts a ressaltar. La llei diuen que iniciarà ara una tramitació parlamentària i establirà aspectes relatius als sistemes de gestió i control de la PAC per a permetre una aplicació que siga més homogènea en tot el territori. Vostè, això què té que dir?
Bueno, nosaltres el que tenim que dir és que segurament acabarem al·legant també aquests requisits, no?, que marca la PAC, perquè al final és una PAC que va augmentar els requisits d'exigència de cara al productor en aquests sistemes més sostenibles de cara a l'agricultura, igual que a la ramaderia, i n'hi haurà que veure de quina forma se pot adaptar el sector o si aquests requisits que ens estan marcant ara en aquests moments en els plans de treball i en els primers borradors són adaptables o no al sector, perquè moltes vegades ja sabem que el paper és molt sofrit i després portar-ho a la pràctica per al sector pues, és molt més complicat, i estic segur que una vegada revisem tots aquests documents i aquests plans de treball, això, alegarem algunes coses que no se podran complir, no? Segurament per el sector, no? Per el sector productor. Al final necessitem unes polítiques i una política agrària comuna que siga adaptable al sector, que ens servisca per anar millorant i per obtindre uns recursos que ens fan falta d'aquesta política agrària comú, però que després puguem aplicar, perquè si no es podem aplicar, difícilment, en vez de generar un benefici al sector, el que farà és provocar un abandonament o tindre uns requisits agroambientals, per exemple, que no podrem complir-los i no podrem cobrar aquests diners perquè no els complirem. Bàsicament, és un poquet la línia de treball a grans rasgos perquè la gent ho entenga fàcilment i no entrar en detalls excessivament tècnics que la gent pues, no entendria.
Uh-huh. Clar, ara és que ens donem molta pressa perquè no es passe com va passar, per exemple, en les cremes de la poda, no? Anem ràpid, perquè això va ser ahir quan ho van aprovar el Consell de Ministres. I en l'altre punt que també volia comentar amb vostè, diu que aquest nou text modifica aspectes de la llei de sanitat vegetal i animal en relació a l'ús sostenible de productes fitosanitaris i a emplear de forma prudent els antimicrobians.
Sí, a veure, bàsicament també és igual que la nova política agrària europea, el nou Green Deal, va orientat a aquesta reducció de pesticides, de fertilitzants i d'antibiòtics en ramaderia. Per tant, la nova PAC supedita les seues ajudes a que el sector igual agrari que ramader complisca aquests objectius. El que tenim que veure és si aquests objectius tan ambiciosos el sector pot adoptar-los d'avui per a demà, que és el que ells pretenen. Jo crec que no estem preparats en aquests moments per a adoptar aquests requisits, en part perquè tenim preus ridículs en origen, en el qual ens dificulta molt fer inversió o ens dificulta molt encara tindre un increment de cost de producció, que és el que te provoca el fer agricultures més sostenibles o el reduir uns fertilitzants, per exemple, te pot provocar una caiguda en les produccions. Per tant, és diguem, el gran secret, no?, d'aquestes polítiques. Aquestes polítiques tenen que anar adaptant-se, però a poc, si jo tinc un preu en origen molt baixet, damunt no puc treure un rendiment perquè no puc aportar els nutrients que me fan falta, difícilment va ser l'agricultura rentable. O sigui, està aquest punt d'equilibri en el qual nosaltres sí que estem disposats a anar adaptant-nos i anar millorant els sistemes de producció, però de forma que puguem fer-ho. I més a més, si després veiem que en el nostre mercat preferencial, que és el de la Unió Europea, que tots sabem que estem venent més del 70 o el 80% de productes agroalimentaris es absorbeix el mercat europeu, i tenim una pèrdua de competitivitat front a agricultures i ramaderies de països tercers que tenen normes molt més laxes que les nostres. Per això s'està parlant també de les clàusules espí, que es comença a obrir aquest debat en Europa de que al final van a tindre que fer alguna cosa també en les importacions que ven de fora, o els exigim el mateix que ens exigissin a nosaltres, o els productors europeus ho tenim molt complicat de competir en els mercats, diguem, en el lliure mercat, en tots els altres, perquè ens costa molt més produir.
Sí, en este cas ells diuen que en el marc de les actuacions per ajustar la normativa o algunes de les reformes que introduiran en el reglament d'organització comú dels mercats agraris, el que sí que diuen és donar el compliment que ens demanen o els objectius establits en l'estratègia europea de la granja a la mesa per a un sistema alimentari, diuen, més just, saludable i respectuós en el mig ambient, se regula i se règim sancionador, perquè serà un règim sancionador, en altres matèries agràries que estan connectades amb la PAC. Diuen que en lo particular...
Sí, efectivament, el model és idíl·lic sobre el paper, però moltes vegades n'hi ha que poder aplicar-lo a la pràctica i sobretot ser justos en els productors europeus en el sentit de que si nosaltres tenim que complir una reducció de pesticides, una reducció de fertilitzants i una reducció d'antibiòtics, qualsevol país tercer tinga que acollir-se al compromís de les mateixes polítiques de reducció que fan els europeus, fer-les ells també, perquè si no es perden competitivitat i ja no se pot suportar més una pèrdua de competitivitat en aquest mercat lliure. Jo crec que és molt fàcil d'entendre i és per on tenim que seguir pressionant i treballant per a que això que és idíl·lic i nosaltres tenim que treballar per anar cap a aquest tipus de sistemes d'agricultura i ramaderia, però que ho facin tots els que vulguin vendre en un mateix mercat. Jo crec que és molt, molt fàcil, no? És el futur passa un poquet per ahir, però que ho facin tots.
Mire, em llama l'atenció poderosament, després parlarem dels olivars, però així diuen, perquè és una nota del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, parlen que en particular en lo relatiu a la comercialització de l'oli d'oliva i el sistema d'informació que tenen dels mercats. És a dir, sí que tenen que basar-se el sistema d'informació dels mercats de l'oli i per què no, per exemple, dels cítrics?
Bueno, en la línia de treball dels observatoris de preu i els observatoris de mercat de qualsevol sector agroalimentari van treballar-se, no? L'oli té una idiosincràsia en el, diguem, en el sector espanyol, té un pes importantíssim on moltes comunitats autònomes són productores d'oli. S'ha introduït en el text, però jo crec que el camí dels altres sectors de treball, diguem, d'observatoris de preus i de mercat va treballant-se, no? Continuament. En CITIS també tenim el boletí reforçat d'importacions que fa pública el Ministeri. O sigui, que n'hi ha mecanismes que cada vegada sabem més on podem tindre problemes, on venem, on deixem de vendre, qui importa més al bloc europeu, qui importa menys. O sigui, un poquet informació cada vegada n'hi ha més i és més transparent i això és positiu.
Sí, parlàvem d'aixes matèries de declaració obligatòria i contractació i també d'organitzacions de productors i associacions a l'hora de saber com se compra i com se ven, no?
Sí, clar, és veure també a veure com ens organitzem millor, no? Són mesures que van poc orientades a veure com s'organitzen els sectors per a no fer-se la competència entre ells i poder organitzar-se millor, no? Sobretot el sistema cooperatiu, que siga un sistema que estiga ben coordinat per a que no se facin o exercisquen competència dins d'un mateix sector diferents empreses. Jo crec que aquesta línia de treball també és positiva, no? Per a tindre cada vegada més força de cara als que ens compren els productes, unificar, diguem, la venda de cara als que ens compren els nostres productes.
En aquest cas parla de la llet i dels productes lácteos, per lo que vostè estava dient-me, i parla també d'aixòs recursos genètics, de la conservació de recursos genètics.
Bueno, jo imagino que ahí anirà un poc en la línia de les races, no? De la raça que puguem tindre o puguem tindre d'alt valor, no? De races animals que puguem tindre d'alt valor, que n'hi ha que conservar-les, perquè al final el resultat final del producte és qualitat, no? I jo crec que va un poc en eixes línies.
I també parla del benestar animal o la nutrició sostenible dels sòls agrícoles.
Sí, evidentment, el benestar animal, el tindre, el fer ús responsable i la reducció dels pesticides, dels fertilitzants i tot això, pues tot això anirà en benefici, no?, d'aixes agricultures més sostenibles i del benestar animal, que també vull deixar una cosa clara i ser contundent, no? Avui per avui ja tenim sistemes igual agraris que ramaders més sostenibles i amb més seguretat alimentària i encara anem a implementar pues més mesures en favor de tot això, que saps? Que al final estem parlant de que ja estem sent els que tenim els criteris més estrictes a nivell mundial per a les produccions, i per això insistís tant en que al final la comissió té que ser molt responsable en tot allò que ve de fora, de tindre aquestes mateixes exigències, perquè el consumidor se mereix que puga comprar un producte, siga d'on siga, en les mateixes estàndards de qualitat. I això és el secret, i sobretot si ja si poguera ser de forma ordenada, que en el moment que nosaltres no som deficitaris produïts, pues no se poguera aportar algo, pues ja seria, jo crec que seria la mesura estrella, no? De que quan no eres deficitari que no es puga aportar, i quan eres deficitari en qualsevol producte o en qualsevol moment que se puga negociar i importar qualsevol producte per el bé de la societat, no? En general.
I com bé l'he dit al principi, tornem a l'olivar, perquè sí que aquesta volta és la Unió de Llauradors i de Ramaders la que denuncia que la proposta de les ajudes de l'olivar tradicional del Ministeri d'Agricultura és pràcticament inservible per a la Comunitat Valenciana.
Bueno, sí, bàsicament és que els requisits que ens marquen en aquestes ajudes a l'olivar tradicional en tota la Comunitat Valenciana poden haver molts pocs productors, molt poquetes zones productores que puguen complir aquests requisits, com per exemple és una pendent del 25%, que és una bestialitat, ni que tinguérem que pujar el Tourmalet tots els dies conforme diem en la nota de premsa per a cultivar, quan els nostres antepassats en les zones productores d'oli de la Comunitat Valenciana tradicionals ja van fer un esforç d'aquests pendents abancalar-les i que siguin planes. Per tant, hi ha un agravio comparatiu importantíssim que de ben segur no complim, i per tant per això protestem en seguida, no? I no és que protestem, és que llancem la proposta per a que s'elimini aquest punt. I després també hi ha un punt que és molt important, que és el número d'oliveres per hectàrea, que estem parlant d'unes 80 oliveres. Nosaltres volem que aquest ratio puja, no? Com a mínim a 100 oliveres hectàrea, perquè si no també se quedarien moltíssimes zones sense cobrar. O sigui que en aquests moments, conforme així aquesta proposta del Ministeri, a nosaltres, a la Comunitat Valenciana, ens penalitza moltíssim, perquè és inservible, no ha vingut pràcticament ningú recurs dels pocs que n'hi ha, que tampoc és que n'hi ha molts recursos, van a vindre així perquè no complim ja de bones a primeres posicions requisits més importants. Jo crec que també és molt fàcil, molt entendible, que un per cultivar un olivar, per exemple, que tots sabem que tenim les oliveres mil·lenàries, que són cultius molt tradicionals, no poder cobrar aquestes ajudes del Ministeri, pues és molt lamentable, no? Que se'n vagin aquests recursos només a aquells que tinguin unes pendents desmesurades, que al final són molt poquetes zones en la Comunitat Valenciana, i és que en les altres comunitats autònomes també van haver pocs que complisquen aquest criteri del 25%, que això és una autèntica bestialitat, un 25% dependent.
Després també parlàvem, claro, de que des del 2006 no s'ha fet, és a dir, en el 2006 n'hi ha el cas d'aquestes oliveres que estan emparades per la llei del patrimoni. I clar, si no n'hi ha més arbres que cataloguen o identifiquen, no reben les ajudes.
Sí, efectivament, són totes les oliveres mil·lenàries que en el seu dia ja se va treballar per a catalogar-les dins d'aquest mapeo d'oliveres mil·lenàries, són les tradicionals, que al final, si no acabem aquesta tasca, pues, també apareixen en determinades zones menys número d'arbolat del que realment tindríem com a una olivera mil·lenària o com a una zona que se pogués considerar com a olivar tradicional, encara que la Comunitat Valenciana pràcticament, per la idiosincràsia que té el sector, és olivar tradicional, i ja estàvem perjudicats en la PAC perquè rebem menys que altres comunitats autònomes dins de la política agrària comuna, pues, perquè ara, quan hi ha alguna proposta per part del Ministeri d'ajudes en aquest sentit de mitjambientals, pues que també ens quedem fora. Ahí també s'està treballant alguna proposta en quant a les comunitats autònomes que cobren més, diguem que estan cobrant més de la PAC i tenen ixa, diguem que pergueren ixa possibilitat de demanar aquestes ajudes acoplades. Clar. O sigui, si per exemple Andalusia està cobrant 600-700 euros hectàrea, nosaltres en estem cobrant 250-300 hectàrea, si ja tenim ixa agravio comparatiu en la PAC, pues antes eliminar les zones que estan rebent més diners que no ficar traves als que ja estan rebent menys diners. Així no podríem equilibrar, a través de les ajudes associades, podríem equilibrar ixa descompensació que n'hi ha de les zones productores d'olivar tradicional, de, per exemple, valencià, per posar un exemple, en Andalusia que cobren més diners, perquè no té sentit que un olivar tradicional igual és així que en una altra comunitat autònoma. I és també un poc aquest treball, no? Tècnic que moltes vegades ens toca fer sempre quan ven publicades aquestes normatives per part del Ministeri, que curiosament sempre tenen un agravio comparatiu en la comunitat valenciana.
Sí, perquè això l'únic que farà és portar els llauradors a que si no van i cataloguen estos olivars o aquestes oliveres mil·lenàries, pues que al final decidís que tindrà més producció, perquè evidentment això és un patrimoni, però per a la persona que ho té com a mig de vida, pues se planteja el fet de que, clar, tindria més oliveres i més productives, no?
Sí, al final el que nosaltres busquem és que aquestes zones tradicionals, l'olivar, puga seguir mantenint una part el mig ambient, perquè fan un paper mediambiental importantíssim el que estiguin cultivats tots els olivars, i una altra part també de fijació de població, perquè normalment són zones d'interior, de secà, que estan en els pobles d'interior, i molt important, en la província de Castelló, per exemple, és importantíssim, perquè tenim de 135 municipis, tenim 82 centres de despoblació, i són eixes zones de secà, on se planta, n'hi ha molta zona, molta superfície, que són olivars. És imprescindible, al final, que eixes ajudes que fan aquest paper medioambiental i de fijació de població apleguen als nostres productors, perquè en rendiment ja sabem que tenim baixos rendiments perquè són zones de secà i n'hi ha una dificultat després en el preu en origen, com tots sabem, que ara no és que estiga molt baixet el preu de l'oli, però, per exemple, les produccions pues, no estan sent altes i al final necessites aquestes ajudes que compensen o li servisquen al productor per a seguir i tirar endavant el seu dia a dia. Si no, és pràcticament impossible en zones desfavorides com les nostres continuar.
Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos explicat tot això.
Moltes gràcies a vosaltres.